Estem més o menys a 100 dies de les eleccions municipals, que no a 100 dies de la Constitució de l'Ajuntament, i menys encara a 100 dies de la Constitució del Govern, o de l'estructura del Govern actual. Per tant, no sabem si encara estem en aquell cert període de gràcia, o si ara ja no hi ha gràcia per ningú, i les coses ja han de funcionar a la primera. Pep Moliner, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Hi ha gràcia ara o no hi ha gràcia, o no hi ha marge, o no hi ha...
Home, entenem que n'hi hauria d'haver un xic més. Jo crec que sí que és veritat que compleix els 100 dies de nou consistori, que no de nou govern, i per tant, bueno, entenem que hi ha d'haver-hi sempre un xic més de dies de gràcia per resituar, doncs, les coses com calen. Venim d'un pacte de govern anterior en el que Convergència i Unió, doncs, ja va tenir l'alcaldia, la presidència, el consistori, aquesta vegada també, però amb una estructura totalment diferent, en un govern, doncs, cert, en minoria, i amb un nou partit en el qual s'ha signat un nou acord de govern, un nou pla de mandat, i per tant encaixar, doncs, totes les peces amb aquest nou full de ruta marcat en clau municipal, doncs, requereix, com bé dius, d'uns dies de gràcia.
Us ho preguntàvem perquè, si a peu de carrer teniu la sensació que els problemes continuen sent els mateixos que eren, o si la ciutadania està també a peu de carrer preocupada per aquelles qüestions que ja li preocupaven al final de la legislatura anterior, i que per tant té una certa lògica que demani al nou govern, encara que la composició política sigui diferent, actuacions, diguem-ne, més o menys amb una certa celeritat davant d'aquests problemes.
Sí, hi ha uns problemes, no m'agradaria dir endèmics, però sí característics d'una vila com Sitges, una vila turística, doncs, que atrau a moltíssima gent, doncs, a que no hi viu el dia a dia, sinó els caps de setmana i també en festivitats concretes, passa a les poblacions turístiques. Llavors hi ha uns problemes que s'accentuen i s'agreugen, com poden ser el de la neteja, com poden ser el de la seguretat ciutadana, el tema que sempre dic que és un problema global i no un problema que afecta l'Ajuntament de Sitges. Només si voltes per Catalunya, per la resta d'Espanya i pel món, veuràs que, doncs, el Tom Manta, per exemple, és un problema global i que s'ha d'atacar des d'una perspectiva global. Doncs sí, hi ha uns certs problemes que s'han de reconèixer, que necessiten d'una atenció i una dedicació diària i d'una fermesa en les actuacions de l'Ajuntament. I per tant sí que és veritat que, no vull dir que s'arrosseguin, però que Sitges sempre es caracteritza per tenir uns problemes que s'han d'atacar amb molta, bueno, amb ara em surt la paraula, però vull dir
amb molta fermesa
i amb molta dedicació, perquè són molt difícils de solucionar.
Separem, si cas, de tots aquests problemes la qüestió del Tom Manta, perquè sembla bastant, diguem-ne, bastant instituïda, o com a mínim una certa consciència que és una qüestió supramunicipal en molts casos, i a la qual, sense que això serveixi de consol, perquè evidentment no serveix de consol, l'Ajuntament pot arribar fins on pot arribar. El regidor constata, el portaveu del govern constata que en matèria de neteja aquest estiu hi ha hagut certs dèficits que la ciutadania ha palesat d'una forma molt, molt evident?
El tema de la neteja, com deies, és complicat. Jo crec que no és que ens hagin exceptuat aquest estiu, sinó que el tema de la neteja és un tema que ve de lluny. Nosaltres, quan fa 4 anys i mig ja, quan vam entrar al govern, hi havia un deute molt important amb la concessionària. Ens va suposar molt esforç recalibrar el deute i, per tant, renegociar tot el tema de tot el que afectava serveis de la neteja, pròpiament dits, i és un tema que ha costat molt donar-li la volta i que finalment se li ha donat. El que sí que és veritat que el tema de la neteja també hi ha una part important del que dèiem, de tot aquest gruix de gent doncs que s'afegeix als vilatans que viuen el dia a dia aquí a Sitges, i per tant també és important. Potser no tenen la consciència de la consciència de civisme que esperem nosaltres que es tingui, no? Per tant, nosaltres el que hem de fer amb el tema de la neteja és sobretot arreglar aquelles conductes incíviques a través de potser més campanyes de conscienciació, de posar tots els esforços perquè doncs, home, doncs, tots els comerços treguin la brossa quan toca, perquè sí que és veritat que si hi ha focus on es veuen cúmuls de brossa, ja queden a la retina del ciutadà doncs, que viu al costat o que hi passeja cada dia, no? I per tant, jo sempre apuntaria molt a l'actitud, no? al civisme. I per tant, crec que l'Ajuntament ha de fer un sobreesforç molt important amb el tema de civisme. S'ha fet, però hem d'intentar trobar l'objectiu concret perquè aquestes campanyes tinguin una utilitat i siguin funcionals, no?
Perquè amb l'empresa s'ha de fer alguna cosa?
Bueno,
en el sentit de suposar que el regidor, com la resta de l'equip de govern, és conscient a peu de carrer, per poc que hagi passejat, i ja no cal dir a través de les xarxes socials, en què aquesta ha estat una qüestió, diguem-ne, mm-hmm. que ha despertat moltes sensibilitats, i fins a quin punt, si és que l'Ajuntament amb l'empresa pot, no sé si dir, collar una miqueta més la feina, reconsiderar el contracte, plantejar altres coses que permetin, no sé si dir, que assumir amb més garanties aquesta inflació d'incivisme, si es vol dir en algun moment, o veritablement aquests punts de Sitges en què la neteja, vaja, s'ha demostrat que està costant que arribi a un mínim nivell d'eficàcia, no?
Jo crec que hi ha dos temes que s'han de separar, és a dir, no sempre les xarxes socials s'utilitzen de manera correcta per denunciar certs casos de brutícia acumulada que coneixem o que hi ha hagut. És a dir, a vegades també hi ha interès per accentuar per accentuar que el poble no està net, i tampoc és així. És a dir, separem molt bé l'activitat de les xarxes socials, que han de servir com a denúncia, però a vegades també és una denúncia interessada. Després hi ha una nova regidora de serveis urbans. Aquesta regidora fa, com dèiem, fa un mes i escaig que ha assumit la regidoria de serveis urbans. Ella doncs, vol reordenar tot el, de fet ja ha canviat el nom de la pròpia regidoria, va ser proposta d'ella, no? Ja vol reordenar tot el tema de neteja. Estic segur que ha parlat amb l'empresa concessionària i que hi seguirà parlant, i que tots aquests elements que generen disfunció en el servei i en el que detecta el ciutadà, doncs intentar-los anar solucionant. Però repeteixo, jo tot aquests 4 anys i mig que he tingut la sort de ser regidor i que encara ho soc, el problema de neteja ha sigut un problema viu. Abans el portava una persona que treballava amb molta diligència, però com la mateixa persona que hi ha ara, que treballa amb la mateixa diligència. El problema de neteja no és una qüestió de la persona que hi ha al capdavant, és una qüestió que és un tema que si hi ha una petita errada es visualitza molt. Perquè si, com dèiem, si hi ha un cúmul de brossa en un carrer concret o en els contenidors i sobresurten les brosses, doncs això té un impacte visual molt més important. És a dir,
us ho pregunto així per si, no sé, com que el regidor contextualitza la situació i parla d'aquests anys que arrosseguem, si en algun moment ens caldrà assumir, no sé si dir, una certa realitat que difícilment pot millorar en aquest aspecte o no?
No, jo no dic això.
La neteja pot millorar.
Jo dic que la neteja pot millorar, és clar que sí. Que, com deia, hem d'atacar també a les actituds, a l'incivisme, perquè tots passegem molt per la vila i es veuen actituds, doncs, pel que fa doncs, a llançament de brosses, que no encara no hi ha la cultura 100% establida de la cultura del reciclatge. És cert que hi ha ajuntaments que ho tenen molt més treballat i no passa bé reconèixer-ho, però no tenen l'impacte turístic ni l'impacte que tenim els caps de setmana a la vila, no? Que per tant et fa fer un sobreesforç no tan sols humà i de serveis, que tenim els serveis que tenim com a ajuntament, sinó també a nivell de pressupost, i per tant Jo atacaria molt a l'actitud incívica, i posaria ordre sobretot en què el teixit social empresarial de Sitges, que ja ho fa, ens ajudi encara més a conscienciar doncs a la gent que ve de fora o que està de pas amb que hem de mantenir una vilaneta i que tot això val diners, que s'ha de parlar amb l'empresa, sí, que s'ha de reorganitzar i reestructurar petits serveis que potser no acaben de funcionar, horaris de recollida, etc, etc, també, però que deixem un marge, perquè és un problema que s'arrossega des de fa molts anys, no des de fa 4 anys, i també és aquella sensació que tinc jo, que el tema de la neteja mai estarà al gust de tothom. És el que dèiem,
que mai no n'hi haurà prou,
que és un tema molt visible, i el que dèiem, qualsevol petit focus ja genera un malestar al voltant, qualsevol vianant, i per tant és un tema molt sensible. Ara
suposo però que heu vist en determinats llocs, no sé, primera línia de mar o passeig de la Ribera, aquells contenidors més o menys soterrats, sí, i el munt d'escombraries que d'una forma, diguem-ne, continuada s'hi han amuntegat allà, o altres punts, diguem-ne, ja no només especialment visibles, sinó des de visibles per tothom, tant per sitgetans, que ja també tenen la seva pròpia consideració, com per als foranis que ens visiten.
Hi ha contenidors subterranis que tampoc vam promoure ni l'anterior govern ni ara, que han acabat de funcionar mai, i això ho sabem tots. Llavors, quan jo parlo de que la nova regidoria ha de reestructurar i estructurar serveis pactats amb l'empresa concessionària, doncs, i fer ús del compliment de contracte, doncs estic convençut que ho està fent, i de fet ens ho ha dit, i ho farà. Ara estem parlant d'un tema molt sensible, que el poble podria estar més net, sí, però cal un esforç de tothom, també del propi ciutadà.
Un apunt, perquè com que sou regidor d'Hisenda, això és una qüestió de diners o no exactament ara?
Jo crec que ara no, però si...
És a dir, tal com estan les coses després d'haver reconduït la situació amb CESPA, ara és una qüestió més de compliment de contracte o d'estar pendent?
És una qüestió de... no de compliment de contracte, és una qüestió de seguiment, del contracte que tenim amb l'empresa que ens ofereix el servei de neteja, però també ara que la situació econòmica és diferent a la d'anys anteriors, doncs potser es pot accentuar el tema en promoure campanyes de conscienciació cíviques, de recollida, de reciclatge, més importants de les que s'han fet fins ara. Podem agafar models d'altres ciutats importants de Catalunya o de la resta de l'Estat i mirar si encaixen en una vila com Sitges a nivell turístic. Però deixem que la regidora i la regidoria en concret continuï treballant en aquesta reestructuració d'un servei que sí que és cert, doncs, podria funcionar millor.
Hem passat també un estiu, l'estiu és sempre època en què es posen a prova no només el servei, sinó altres, diguem-ne, altres condicionants. L'espai públic versus l'ocupació de la via pública, l'ús que en fem de la via pública i sobretot aquesta perpètua també qüestió de la delimitació de les terrasses, dels negocis, etc, etc. Des del punt de vista del regidor i del portaveu, aquí cal també, no sé si dir, entrar-hi al pla d'usos o al nou pla d'usos que en el seu moment es va comentar i que ha de ser un dels reptes d'aquesta legislatura, ha d'ajudar, no sé si dir, a reorganitzar definitivament això?
Sí, el pla d'usos que s'ha d'impulsar en aquest mandat ha de servir per reorganitzar definitivament el tema de l'ocupació de la via pública. Però entrem amb el que és una població turística de nou. Has d'estar molt al darrere de certs establiments o de nous establiments perquè es compleixin també els reglaments existents.
L'Ajuntament té capacitat?
Bueno, l'Ajuntament no té tota la capacitat que hauria de tenir, però hem d'acabar tenint la capacitat per poder fer front a tots aquests problemes. I el problema de l'ocupació de via pública, de la via pública, també és un problema que el pla d'usos que aquest govern vol tirar endavant ha d'intentar solucionar. Però també és un altre tema que detectem que crea malestar ciutadà.
L'Ajuntament constata que hi ha, no sé si dir, negocis que s'extralimiten?
Bueno, a vegades sí. A vegades doncs, una cadira i una taula es posa en un lloc que no hi hauria de ser. I llavors fer un seguiment de tot això que es fa. Però hem de tenir més capacitat encara per intentar que no n'hi hagi ni una i que tothom respecti l'ocupació que li pertoca i que se li dona per activitat.
Hi ha una mica la sensació d'un campi qui pugui o no?
No, jo tampoc crec això. Jo crec que no hem d'exagerar en els termes, repeteixo. Tenim una condició de vila turística i de les més potents del país.
I precisament per això molts poden dir, doncs bé, si som una vila referencial, ens caldria també una actuació referencial en aquest aspecte.
Clar, però vol dir que ve moltíssima gent a gaudir de Sitges, a consumir, a sopar, a dinar, a esmorzar, a dormir, vull dir, ens ve molt volum de gent. I per tant, equilibrar, trobar l'equilibri entre vila turística i tots aquests aspectes que hem començat parlant, neteja, ocupació de via pública, és un fet que puc dir que ho fem perfecte, i que, però és un fet que costa a qualsevol vila turística la importància com la nostra, costa equilibrar. Per tant, intentarem que el pla d'usos que es promourà des d'aquest govern ordeni almenys i almenys ataqui directament a incompliments de comerços o d'establiments doncs que a vegades costa doncs que s'acabin d'adaptar a la normativa, Abans, no és un canvi que pugui.
Abans de Festa Major saludàvem a l'alcalde per fer referència al precinte de la discoteca del carrer Àngel Vidal, que va ser durant molt de temps, durant moltes setmanes, doncs motiu de tensió veïnal. No per focalitzar-nos en aquest establiment, però sí per una altra de les qüestions que òbviament també haurà d'abordar aquest equip de govern de la nova legislatura, que és aquesta eterna, no sé si dir, dialèctica entre el obligat, necessari, amb tot el dret, descans veïnal i el lleure que li correspon també poder exercir a un municipi que viu del turisme i a tot un seguit d'empresaris que es dediquen a l'oci nocturn. Aquesta és una altra balança molt difícil, el cas d'aquest establiment gairebé diríem que és referencial o paradigmàtic, també tindríem els veïns del carrer Bonaire, Joan Tarrida, etc. Això és una altra de les qüestions que s'hauran d'abordar, si no ben aviat, en algun moment o altre, no?
Sí, de fet aquestes ja s'han estat abordant durant aquests anys, hi ha comissions que reuneixen veïns ajuntament periòdiques doncs que ja van treballant i abordant sobre la problemàtica, sobretot el soroll, però jo crec que l'alcalde, el Miquel, ha demostrat, ja ho va demostrar a la passada legislatura, però a l'inici d'aquesta legislatura, i a més ell que té la competència de governació, doncs una fermesa important pel que fa al que comentàvem, el cas de la discoteca o del pub del carrer Àngel Vidal, no? Aquestes situacions a Sitges no les podem deixar, no podem deixar que passin, no podem deixar que passin més. El descans del veí és sagrat, llavors hem de trobar l'equilibri aquest entre l'oci nocturn, aquelles actituds que sorgeixen del post o durant oci nocturn, i el descans dels veïns, no? Però amb aquesta fermesa que jo crec que ha demostrat l'alcalde pel que fa a la discoteca aquesta en qüestió, doncs, bueno, és una declaració d'intencions important del que aquest nou govern farà amb totes aquelles actituds doncs que no hi caben des del nostre punt de vista a la via pública.
Ens matiseu fins on vulgueu. sense la constant protesta ciutadana, això també hagués anat així?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. El que passa que la burocràcia administrativa d'un ajuntament, els processos, els terminis, no són ràpids. Vivim al segle XXI, i des que entra una instància fins que es genera expedient, fins que es dona resposta, fins que s'hi va fer la sonometria, tot és molt feixuc, i passa aquí i passa tot arreu. I per tant, un altre cop, els equilibris, però també la innovació i la modernització amb tots aquests processos feixucs que encara ens copen molt el dia a dia, no? I no ens deixen acabar de fer front a certes actuacions amb més contundència de la que hauríem de fer. Tot és un procés sempre.
Què pot fer més ràpid aquest procés? Perquè en campanya electoral, vaja, Aurora Carbonell, demà tindrem Aurora Carbonell, però òbviament el soci de Convergència i Unió ara en aquest equip de govern Esquerra Republicana assenyalaven al seu programa electoral la promesa de dir, bé, no poden quedar les instàncies aturades durant tants dies, ni el ciutadà pot trigar tant a tenir resposta a les seves queixes o les seves sol·licituds durant tants dies. Què pot agilitzar?
Primer, el que hem de fer de tot, que jo crec que és un dels pilars fonamentals d'aquest inici de mandat, és innovar i modernitzar l'administració local, l'administració de l'Ajuntament de Sitges.
Com?
Com? Doncs implantant processos, implantant procediments electrònics eficients perquè cap expedient no estigui controlat des del primer moment, perquè tot estigui informatitzat, perquè tot estigui sistematitzat en un arxiu municipal electrònic molt potent. Aquest és un deure importantíssim que tenim, modernitzar l'administració de l'Ajuntament de Sitges. No podem anar en paper com anem tots fins a dia d'avui, perquè el paper complica molt aquests processos. I un tema que tan senzill, és a dir, tot té una afectació en els serveis, com a darrer moment. I per tant, jo crec que un dels deures importants que tenim com a Ajuntament de Sitges és modernitzar i innovar l'administració del propi Ajuntament.
Per fer-ho encara d'una forma més gràfica, qualsevol ciutadà que vagi a l'OAC comprovarà que hi ha ordinadors, treballadors municipals darrere d'ordinadors que fan consultes. El que diu el regidor va més enllà, d'això del treballador amb l'ordinador.
Va molt més enllà. Va molt més enllà. És a dir, que tots els expedients, que tot l'Ajuntament, el personal de l'Ajuntament, treballi només pròpiament dins d'un sistema electrònic. Així és com treballen els ajuntaments més punters de Catalunya i de la resta de l'Estat i d'Europa, i per tant posarem tot l'esforç possible en innovar l'administració, perquè això tindrà una influència directa en els serveis. Si ho hem de fer amb ajuda d'experts, dels millors experts del mercat, ho farem. Tenim també el mandat d'incloure la figura d'un gerent municipal, que intentarem que a nivell curricular sigui el millor a través d'una oferta pública i transparent. És a dir, intentarem que pugui venir un dels millors experts, i amb tot això intentarem donar un pas endavant, un pas qualitatiu en la innovació de l'Ajuntament de Sitges, que no s'ha amagat, li fa molta falta.
Una reflexió a partir d'això per aquells que puguin creure: pots canviar el tinent o el coronel, que si no tens la infanteria preparada no te'n sortiràs d'això. Es pot buscar un gerent que sigui, des del punt de vista curricular, vaja, un home de primera divisió especial, però si la casa manté les inèrcies d'una estructura que encara no ha pogut modernitzar-se, podrà fer veritablement el gerent allò que el govern vol que faci?
Bueno, jo crec que tindrà la feina de precisament fer això, adaptar l'organització als nous, el que ens demana el nou model d'administració electrònica, administració oberta, que s'està implantant per llei arreu del país, eh? Tenim la llei de transparència, la llei de participació, vull dir, hi ha una sèrie de lleis que t'obliguen a innovar i que el funcionariat i el cos laboral de l'Ajuntament s'ha d'adaptar a través de formació, a través de procediments que ja establirà el gerent quins són els millors per adequar doncs aquesta administració. Si fem això, jo crec que això tindrà un impacte important sobre els serveis.
Hi ha un timing per això?
Bueno, intentarem anar el més ràpid que puguem. Intentarem anar el més ràpid que puguem. També
per exemple, la intenció del govern en aquest cas és poder plantejar l'elecció del gerent en un termini, no sé, abans de final d'any, per exemple?
Bueno, la intenció del govern és que primer de tot es pugui modificar el ROM per incloure aquests punts, aquests elements directius que ara no hi consten al ROM, i un cop el reglament orgànic municipal s'hagi aprovat pel ple, que volem que sigui amb el major consens possible. Hi havia molts partits polítics que portaven la figura gerencial al seu programa electoral, i per tant una estructura més directiva de la que tenim ara.
Aquesta estructura directiva comporta, a més d'aquest gerent, algú més?
Els directors d'àrea.
Els directors d'àrea. Directors d'àrea que vinguin des de la pròpia casa?
Intentarem que sí. Llavors, jo crec que amb aquesta estructura gerencial i sobretot directiva, jo crec que això ens ajudarà molt a implantar tots aquests processos necessaris.
Quants directors d'àrea, regidor?
Doncs de les tres àrees que actualment hi han dibuixats en el reglament d'organització.
Que són? Reflesquem la memòria.
Som l'àrea de presidència i serveis a les persones, l'àrea de promoció de la vila i urbanisme i territori, i l'àrea d'alcaldia.
Uh-huh. Per tant, hi hauria aquest gerent, sí, i tres directors d'àrea. I precisament hi ha d'haver una modificació del reglament orgànic municipal perquè incorpori aquestes figures.
Exacte.
Dins el que és la jerarquització de l'Ajuntament.
Exacte. Llavors, apostem molt per aquesta figura gerencial, perquè és que creiem que creiem que sigui la solució, però que ens pot ajudar molt en donar el tomb a una administració que necessita innovar-se.
Un apunt encara més, perquè algú potser podrà recordar, en el govern Baiget també es parlava d'un gerent municipal. Aquest gerent ha de ser diferent d'aquell gerent, o aquell gerent no se'n van sortir massa i aquest se'n sortirà més?
Nosaltres el que no volem és que sigui un comissari polític. O sigui, el que deia, nosaltres volem que vingui una persona preparada i amb bagatge i amb experiència per fer front als canvis que necessita a l'Ajuntament, i per tant farem un procés obert per seleccionar la figura d'un gerent que no sigui comissari polític, és a dir, que no sigui ni un càrrec de confiança, sinó que també faci una aposta personal per intentar ajudar-nos a innovar a l'Ajuntament de Sitges. I jo crec que si fem això i ho fem bé, que també costarà, però s'han d'intentar coses noves, ja se n'han fet moltes abans. Si fem bé això tindrà un impacte directe sobre moltes de les respostes que donem a la ciutadania, sobre molt dels serveis, sobre molts dels departaments, i per tant començarem a dibuixar a pintar una nova cara a l'Ajuntament de Sitges, que està ple de professionals. És a dir, a l'Ajuntament de Sitges hi ha grans professionals i que treballen molt al dia a dia. No serà això també la llegenda urbana de que allà ningú fa res. No. Allà treballen molt i treballen molt bé. El que sí que és cert que durant aquests anys hi havia un model d'organització i d'administració també implantada que ara no té res a veure amb el que ens exigeixen les lleis ara, i per tant algun dia algú ha de decidir apretar el botó i canviar-ho. Que ens en podem sortir? Sí, jo estic convençut, però que costarà. Però si fem això, doncs tindrà una afectació molt important, jo crec, cap als ciutadans.
Perquè aquest gerent, per exemple, haurà de convèncer l'interventora que amb les entitats cal tenir una mica més de mà esquerra. per exemple,
entre d'altres, per exemple, una de les primeres coses que vaig fer quan vaig entrar a la nova responsabilitat, és demanar-li a la interventora municipal, doncs, que si hi havien totes aquestes observacions pel que fa a les subvencions de les entitats, doncs que, home, que les entitats també necessiten un procés formatiu, també necessiten que algú els hi pugui explicar la llei i dir-los amb què s'ha de complir, amb què no, com. No es pot canviar tot un dia per l'altre. La intervenció municipal fa la seva feina.
Què ha passat amb l'interventora?
No, la interventora municipal fa la seva feina i la fa bé. L'interventora municipal s'adequa a les lleis que li van arribant de l'Estat, sobretot d'aquests últims 4 anys, el govern del Partit Popular, doncs, que fa fer lleis doncs, molt feixugues i molt complicades d'aplicar a nivell municipal, però ho estem fent. I aquesta senyora el que fa és complir la llei. El que passa que nosaltres venim d'un històric, les entitats venen d'un històric pel que fa a les justificacions de subvencions, a com es demanaven, etc, etc, i estem en el mateix procés que el que parlàvem abans de l'organització, i tot això s'ha d'anar adaptant. Jo demano a poc a poc, i no amb aquesta celeritat, doncs, que potser s'ha fet poc a poc a la legislació actual.
Es pot ser escrupolós, però donant una mica de flexibilitat a les coses.
Flexibilitat, s'ha de parlar amb la gent, s'ha de sobretot oferir a nivell municipal formació, que és el que farem ara al setembre. És a dir, la mateixa interventora li vaig demanar que preparés una formació sobretot també adreçada internament als caps d'apartament, que moltes vegades també es troben amb el problema de la nova legislació pel que fa a la justificació de subvencions. Jo crec que parlar la gent s'entén. Llavors, com crec i sempre he defensat, i així acostumo a fer amb tots els grups polítics, i que parlant la gent s'entén. I hem de parlar molt, hem de formar els caps de les entitats locals, també els caps d'apartament, i entre tots doncs, donar més marge perquè aquest aprenentatge porti al final a que la justificació de les subvencions i la pròpia demanda de subvenció, el propi procés administratiu que l'acompanya, doncs es faci amb major diligència que s'ha fet. Però sí, estic d'acord amb tu, que necessiten un marge.
La interventora ha de cobrar més del que cobra?
Mira, jo no ho sé si ha de cobrar més o no. Tampoc crec que tampoc m'agrada els debats de cobrar més o no, dels regidors, de la gent que està exposada a nivell públic.
En qualsevol cas, no preguntaríem si ella mateixa no hagués obert un procés, diguem-ne, que implica nou fons, o que pot implicar nou fons, una remuneració econòmica més alta. No?
Sí, bueno, ells demanen, ells creuen que tenen uns drets adquirits i els demanen, i per tant els demanen a través del jutjat, i bueno, doncs el jutjat ja parlarà. Jo el que crec és que, bueno, la intervenció municipal de qualsevol ajuntament, igual que el secretari municipal, han d'estar reconeguts en funció de la feina i de la responsabilitat important que tenen. Jo no sé si aquí Sitges cobren molt o cobren poc. Jo sé que hi ha molts altres ajuntaments que l'interventor i el secretari cobren més, bastant més, i són ajuntaments més petits, però també en conec d'altres que cobren igual i que treballen a ajuntaments més grans. Vull dir, això depèn també d'una mica de la voluntat de cada govern. El que no pot ser és el que cobraven abans el secretari interventor aquí Sitges fa 4 anys i mig. Això crec que no tornarà a ser mai. Sí que és veritat que tenien el plus gerencial, que és el que nosaltres volem fer ara amb una figura totalment diferent, el secretari interventor, però és un debat que no acabaríem mai. També pagats els polítics locals.
És un debat incòmode, aquest?
Això feia una pregunta. Bueno, bastant incòmode, perquè a nivell personal, durant 4 anys mai acabaràs de fer prou. Estem exposats públicament, o molts no faran res, o ho farem tot malament, etc, etc, però hi ha moltes hores de dedicació que no es veuen. És a dir, la feina d'un polític no ha de ser estar 9 hores en un despatx fent de tècnic. La feina d'un polític és una responsabilitat que t'acompanya el dia a dia, durant 4 anys, els caps de setmana, els dies de Nadal sempre tens un patiment afegit perquè tens una responsabilitat pública i tens una responsabilitat política. I per tant el debat, el debat dels sous, bueno, doncs potser els regidors de Sitges, doncs potser sí que no estan ben pagats, no? O els polítics en general, potser si els polítics en general durant tots aquests anys, ara afortunadament tot això ha canviat molt i a més les noves generacions ho tenim molt clar.
Però jo dic perquè sempre es poden trobar respostes per clar, tot, eh? Clar. Des d'aquell que diu no estàs ben pagat, doncs no t'hi posis, sí, que no estàs
Sí,
ho dic perquè sempre es pot trobar, però, i des del punt de vista del ciutadà, allò de dir bé, l'Ajuntament em requereix a mi uns impostos, em requereix a mi uns esforços personals també, jo li requereixo a l'Ajuntament, doncs que aleshores en fi. No,
però algú s'hi ha de posar.
Evidentment, si vulgui, però vull dir que tothom pot trobar les raons, les raons que sostinguin les apreciacions d'un costat i de l'altre.
Exacte,
no?
Exacte. El que passa que bueno, són debats aquests dels sous que a mi no m'agraden, perquè bueno, perquè cadascú...
Parlant d'agradar o no,
exacte.
Us agrada la marrodó?
No, gens.
Gens. Gens. Us agrada la caseta de les entrades?
Menys.
Què hem de fer, doncs?
Mira, l'altre dia estava passejant amb la meva família i me la vaig trobar de cop, no l'havia vist, es veu que pel Facebook corria, i vaig parar a fer una foto i també vaig trobar la Mireia Rossell fent el mateix que jo, una foto. Sí. No m'agrada gens, no m'agrada gens, ni m'agrada com ha anat aquest tema, ni m'agrada, no? He vist la campanya que hi ha, que comentaves a les xarxes socials.
Com es pot reconduir això, si és que es pot reconduir?
Bueno, el que intentarem és una que tingui el mínim impacte possible. El mínim impacte possible.
En el cas de la caseta és difícil minimitzar
aquell impacte. En el cas de la caseta jo crec que ja no ha d'estar. I de fet ha sigut una sorpresa per tots trobar-se-la allà, almenys amb els regidors de govern que jo hi he parlat. Per tant, jo crec que aquesta caseta allà no hi estarà, és a dir, hem de protegir tots aquell espai, la fragata, hi ha hagut prou debat durant tots aquests anys per protegir la fragata d'altres possibles projectes que hi ha hagut, i la punta, com per ara tenir-hi allò allà. Vull dir, allò allà no hi ha d'estar i intentarem que hi estigui molts pocs dies. Per tant, buscarem o parlarem amb el responsable, perquè no sabem qui ho ha ficat allà, tampoc jo almenys no ho sé encara, perquè la puguin posar doncs, més dins de l'espigó, ja veurem, és que no em facis dir el què. Ahir no va posar un like al Facebook a la campanya aquesta a les xarxes, però vaig per responsabilitat política no ho vaig fer, però sí que ha sigut un tema que no s'ha portat bé. Potser mea culpa també, culpa del govern potser anterior també, però aquest permís, com saps, el dona la Generalitat de Catalunya, el va donar, va haver un informe, bueno, un informe municipal favorable, però ja et dic jo que jo personalment i el propi alcalde desconeixíem l'existència d'aquest fet, i ja s'ha explicat prou, jo crec que l'alcalde també, i no ens agrada gens, i per tant
es pot revertir d'alguna manera o difícil estar això?
No ho sabem, no ho sabem, no ho hem mirat, però ho mirarem. De fet ja s'ha mirat, l'alcalde ha anat a moltes reunions i és un tema que ens preocupa i que no ens agrada com s'ha fet, vull dir, no passa res, reconeixeu. I s'ha parlat molt, però clar, hi ha competències que tenim i d'altres que no en tenim. No era el regidor de turisme ni de platges jo a l'anterior mandat. Mirarem què podem fer.
A partir del 27 de setembre canviaran moltes coses?
Espero que sí.
I a l'Ajuntament?
Jo personalment, a l'Ajuntament, no ho sé, jo crec que no. Hi ha un equip de govern molt sòlid. Estem oberts a que tots aquells que signin el nostre full de ruta en clau municipal com a pla de mandat però també nacional, seguim oberts a que es puguin incorporar al govern. Som conscients que no serà fàcil, som un govern en minoria, però que crec que s'està actuant des de l'oposició, des de la majoria de l'oposició, amb molta responsabilitat i corresponsabilitat, i que veig molta tarannà de pacte i molta tarannà d'acord. S'ha vist en el primer ple municipal i crec que es continuarà veient fins ara. Vull dir, intentarem tenir la mà estesa sempre. Jo crec que Convergència i Unió també els darrers 4 anys va demostrar la capacitat de pactar amb totes les forces polítiques, i intentarem fer el mateix ara.
Si fos per Convergència, se vindria a incorporar més socis en aquest govern?
Sempre que estiguin disposats a signar el full de ruta, com et deia, en clau nacional sobretot. És a dir, aquest govern és un govern que es caracteritza i que es caracteritzarà per posar-se al costat del que ha de ser així el poble català el 27 de setembre i per tant el que ha de ser així el Parlament de Catalunya amb totes les conseqüències, i per tant aquells que decideixin que decideixin entrar, que vulguin entrar a govern, hauran de signar aquest compromís, i altres en clau de pla de mandat que han signat Convergència i Unió i Esquerra Republicana.
Teniu una certa sensació que tot està aturat fins al 27 de setembre?
Bueno, és que estan passant moltes coses al país, llavors jo crec que aquesta angoixa o aquesta sensació és que la tenim tots, és que és una situació nova per tots, almenys els que, clar, jo no vaig votar la Constitució, no? Però estem en un dels moments més transcendals de la història d'aquest país, i per tant, bueno, a tots ens crea una sensació de, a mi almenys, d'inseguretats, d'angoixa, de que tot està com aturat, no? Que tot està a l'espera.
Dic, per si aquesta sensació és una sensació, diguem-ne, que afecta no, sí, només a part de la ciutadania, sinó també els responsables,
sí,
polítics.
És una sensació nova totalment i que genera molta, bueno, genera molta basarda, no? Però ho tirarem endavant, i estic convençudíssim que el que necessita aquest país és una sacsejada com la que estem fent, i alguna cosa nova. Necessitem un estat per deixar de patir, perquè un estat per Catalunya significaria també que els ajuntaments guanyarien moltíssim, moltíssim.
Carrers més nets?
Pues potser també.
Sí?
Més recursos.
Ens acostem a les 11, una més per acabar. Creu, Pep Moliner, que algun representant municipal hagués hagut d'anar a Vilassar de Mar en la final de la Copa Catalunya per donar suport al Sobrense?
Sí. Sí, però saps aquelles coses d'agenda, de malentesos, involuntaris totalment? Es veu que la Federació Catalana va convidar, sí que va convidar. Diuen que no hi havia una invitació oficial del club, però bueno, jo la nit de la Copa em vaig trobar dos jugadors del Sobrense, els hi vaig demanar que em sabia greu, doncs, que cap representant de l'Ajuntament hi hagués anat, però bueno, ha sigut un malentès entre agendes de regidors, i no passa, crec que tampoc se li dona importància. L'alcalde segur que quan torni, que també hi ha que creuen que no, però clar, l'alcalde fa 7 dies de vacances a l'any, quan torni segur que els hi farà el major reconeixement que es mereixen, perquè estem molt contents. Ho vaig dir al Twitter i ho vaig dir al Facebook. Estem molt contents de guanyar la Copa.
Són les 11. Pep Moliner, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.